They see the crimes that ISIS committed and they feel like I'm responsible for those crimes because I came, and they just think I knew about these crimes and I supported these crimes, but that's not true. I would never support something like this. Like,
aquesta que sentim és la veu de la Shamima Begum, una noia de 22 anys que en fa 7, només amb 15, va decidir marxar del Regne Unit per començar una nova vida al califat que Estat Islàmic havia instaurat a Síria. La il·lusió inicial de trobar un lloc on viure més feliç, d'acord amb les seves creences, es va convertir de seguida en un autèntic malson, que encara dura. La van casar amb un home més gran que no coneixia de res, va tenir fills que se li van morir durant la guerra i, posteriorment, també va quedar presonera al Kurdistan, d'on encara no n'ha sortit. És la situació en què es troben desenes de dones de tot el món que, atretes per una falsa propaganda, van caure a la xarxa d'Estat Islàmic i encara no n'han pogut sortir. És la realitat que retrata el documental El Retorn, la vida després de l'ISIS, de la directora catalana de Reus, Alba Sotorra, un documental nominat als Goya i als Gaudí. Alba, què tal? Bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Roger.
L'enhorabona d'entrada per la feinada i per la valentia, perquè suposo que malgrat això que retrates estàs contenta per la feina feta, no?
Sí, tant. Estic contenta per la feina, pel reconeixement i perquè aquestes nominacions suposen també donar visibilitat a aquests temes que tracta la pel·lícula, que crec que és important que se'n parli, no? Que se sàpiga.
Hem explicat una mica per on va la cosa. El debat és si són una víctima o són un botxí, d'entrada, no? Perquè...
Aquest és un dels debats, però crec que és bo no caure en aquesta dicotomia, perquè més enllà de si són víctimes o botxins, crec que es tracta... O sigui, has començat parlant de la Shamima, no? I has dit que tenia 22 anys, i aquesta xifra m'ha sobtat, perquè quan jo la vaig conèixer en tenia 19. És a dir, aquesta noia fa 3 anys que està tancada en un centre de detenció i no, ni tan sols, o sigui, no ha tingut el dret a ser jutjada, no? Llavors, va més enllà de si són víctimes o botxins. Crec que va de la necessitat d'escoltar, de donar segones oportunitats i, sobretot, de no tenir algú retingut sense d'una forma il·legal, no? Il·legalment.
La Shamima és una de les protagonistes. Ella és originària del Regne Unit. Hi ha dones holandeses, n'hi ha d'Estats Units, crec que n'hi ha alguna de belga, no?
Sí.
Per què van marxar del seu país d'origen i per què es van unir a Estat Islàmic? On s'imaginaven que anaven? Perquè és evident, i això ho hem pogut comprovar, aquests vídeos de propaganda extraordinaris, no? que van fer Estat Islàmic i que van convèncer molta gent, no? On es pensaven que anaven aquestes dones?
Jo, quan vaig començar a investigar sobre la propaganda d'Estat Islàmic, em va sorprendre molt perquè no era conscient que jo, quan m'imaginava la propaganda d'Estat Islàmic, m'imaginava aquesta propaganda centrada en la violència, en la força militar de l'Estat Islàmic, en aquests vídeos tan sanguinaris, no? Però resulta que, justament gràcies a les tecnologies de les xarxes socials, l'Estat Islàmic va tenir el poder de poder segmentar la seva propaganda. Aleshores, la propaganda que rebien les dones, i a més, depenent de quin origen eren, no? Les dones europees rebien una propaganda diferent que les dones que venien de països com Malàcia o Indonèsia, no? Doncs aquesta propaganda que rebien elles era molt diferent. A les dones europees se'ls hi venia un estat com idíl·lic, on elles podrien viure en llibertat la seva religió, on no hi hauria diferències entre les classes socials, entre les nacionalitats. Era un lloc sense nacionalitats, on no hi hauria discriminació, no hi hauria racisme, on els nens podrien ser educats com elles volguessin, no? I clar, era una mentida absoluta, no era una farsa, perquè per començar se'ls venia també un lloc en pau, en pau, i arribaven a una guerra.
Què passa un cop arriben allà?
Doncs és la primera bufetada de la cara, no? Arriben i totes, absolutament totes elles, són tancades en madafes, que són presons per dones, on se'ls diu que estaran retingudes allà fins que es casin, perquè elles només poden... O sigui, l'Estat Islàmic està casada per... Una dona sola no pot, no és ningú, no? Aleshores, moltes d'elles sabien que en algun moment es casarien, no? Volien també muntar famílies allà, però el que no sabien és que seria tan ràpid, no? Perquè moltes d'elles eren molt joves, com la Shamima, que només tenia 15 anys. Llavors hi havia aquest sistema de... Elles podien escollir entre una sèrie d'opcions, es feien uns speed datings, no? Com unes cites a cegues, en les quals tenien mitja hora per poder fer preguntes i conèixer els nois que els hi presentaven. Podien també escollir, doncs, no sé, nacionalitat, edat, més o menys, no? I clar, això per moltes era... Bueno, moltes és que directament no volien casar-se. i d'altres doncs, bueno, se sentien com forçades a casar-se en unes opcions molt limitades de propostes.
Tot això enmig d'aquesta guerra, marxaven, com deien, dels Estats Units, del Canadà, del Regne Unit. Clar, per què deixen enrere aquestes dones la vida que tenen muntada a Europa o al Canadà o als Estats Units? Aquesta és una de les preguntes que ens hem fet, no?, al llarg d'aquests anys.
Elles creuen que van a un lloc millor i, òbviament, se n'adonen de seguida que no. I quan ara ho pensen, o sigui, a vegades em pregunten, no?, si, perquè jo una de les meves necessitats per fer aquest projecte era entendre, no?, entendre què hi havia darrere de... O sigui, com pot ser que algú ho deixi tot, i moltes d'elles vivien, tenien bones vides, venen de contextos de acomodats, són noies universitàries que han tingut estudis, tenen opcions, no? Estan vivint relativament bé en els seus països, però sí que hi ha un denominador comú, i és que totes es senten discriminades, totes es senten ciutadanes de segona categoria. I això és una força molt gran, no?
Pel fet de ser musulmanes?
Sí, a més, sí, pel fet de ser musulmanes, la majoria són de segona o tercera generació, i moltes d'elles venen de famílies en les que ni tan sols són practicants. S'han posat el mocador, s'han tornat elles practicants molt recentment, també d'alguna manera motivades per aquesta ola que va promoure Estat Islàmic, no? Hi havia com una moda d'adoptar l'islam, a més, d'una manera molt política, no? L'islam com una visió política en contra de l'estatus quo, en contra del capitalisme, en contra del colonialisme, de l'imperialisme, no? És una idea de voler canviar el món.
Aleshores, aquestes dones se'n van a Síria enmig d'una guerra, enganyades, i les obliguen a casar-se amb combatents. Entenc que elles, n'hi ha alguna que cometés delictes de sang?
Això és... sí, és clar, hi ha hagut algunes dones que han format part del que es diu la Hizba. La Hizba és la policia moral de l'Estat Islàmic. Era una policia que estava formada per dones i s'encarregava de vigilar els crims morals. I els crims morals, doncs, podien ser tan absurds com que, no sé, que una dona camina sola pel carrer, o el seu niqab, que és aquest vestit negre que les cobreix de dalt a baix, doncs potser es destapaven la part dels ulls, no? I vull dir, eren coses molt absurdes, o anaven també de crims més greus, com que es pogués acusar una dona d'adulteri, per exemple. I en aquests casos les penes eren, segons l'islam, eren de pena de mort. I aquestes dones, en alguns casos, infligien, no sé si la pena de mort, però sí els castigs físics, que en l'islam poden ser fuetades. Clar, el poder... Això, o sigui, crec que al final ha de ser un jutge que decideixi. Hi ha formes de saber, o sigui, és relativament senzill saber quines dones formaven part de la Hizba, de la policia moral, perquè se sap entre elles, no? Simplement és com interrogar i escoltar, i entre elles es denunciaria qui ha tingut part activa en el que era l'aparato repressor de l'Estat Islàmic. Però la majoria no. La majoria de dones, el seu rol era merament sexual i reproductiu. Eren dones que només podien estar a casa i que no tenien res més a fer que complaure els seus marits.
Fins i tot les venen com esclaves, no?, en alguns casos?
Bueno, no. Les esclaves sexuals són dones yazidites, que és un poble que, segons l'Estat Islàmic, doncs, es considera com per tenir una religió que no és monoteista. Per tant, es consideren, doncs, un poble que pot, vull dir, les consideren no res. Llavors, aquestes dones són les que massivament es van agafar, més de 3.000 dones yazidites, i encara n'hi ha perdudes, no?, que han estat, es van vendre com esclaves sexuals i es van quedar en famílies de l'Estat Islàmic.
Què passa un cop aquestes dones, l'Estat Islàmic és derrotat? Què passa amb elles? Van a parar en aquest camp, que sembla un camp de refugiats, però és una presó, eh?
Sí, això comença ja amb la caiguda de Raqqa. Raqqa era la capital de l'Estat Islàmic a Síria, i quan Raqqa és alliberada de l'Estat Islàmic, doncs ja hi ha un èxode de milers de dones i nens, potser no tants, en aquest moment potser són 1.000 o 2.000 dones i nens que van a parar en aquests camps de detenció i comencen a formar-se aquests camps de detenció, i això és el 2017. Però finalment l'Estat Islàmic es va cada cop... acorralant en un territori més petit, i finalment, quan la guerra acaba, és a Baghouz, on acaba, el 2019, allí és quan hi ha, bueno, va passar en una setmana, com a 60 o 70 mil persones, inclòs també combatents, van anar a rendir-se allà perquè venien de tots els territoris on l'estat islàmic encara tenia presència, a rendir-se al territori curt perquè sentien que el territori curt era el lloc menys perillós per ells per rendir-se. Perquè si ho feien en terra de Bashar al-Assad o en terra iraquiana, sabien que el seu destí, tant pels homes com per les dones, era molt més... podien fàcilment ser torturats o inclús condemnats a pena de mort.
Aleshores, van a parar en, en aquesta presó i comença el seu periple per intentar retornar al seu país d'origen, però es troben totes amb un munt d'obstacle, perquè o bé se li denega la nacionalitat, o bé se li diu que si torna serà jutjada en alguns països, en el cas de que t'acusi, no sigui jutjada per terrorisme, amb la pena de mort, no? Aleshores es troben en aquest llim.
Sí, per a moltes d'elles, totes volen tornar, encara que s'hagin d'enfrontar a penes de presó, perquè en els països occidentals les penes, el país on hi ha una pena màxima per haver format part d'un grup terrorista és Estats Units, amb penes de fins a 15 anys. Però elles prefereixen enfrontar-se a aquesta pena de fins a 15 anys de presó que estar-se en una presó on aquest rellotge no està comptant, en un espai on, a més, sobretot pels seus fills, és un territori perillós on està, perillós perquè... per la salubritat, perquè hi ha malalties vàries de pell, de tot tipus de malalties, algunes mortals, en mort nens de malalties com el còlera, i perquè encara hi ha presència hi ha cèl·lules dorments d'estat islàmic que amenacen la seva integritat, en qualsevol moment poden despertar i anar per elles, sobretot per les que obertament han dit que ja no se senten afins a l'estat islàmic. Fa, crec que menys d'una setmana hi va haver un aixecament de diverses cèl·lules dormants d'estat islàmic que van atacar una presó d'homes per alliberar-los. I bueno, ha estat com van estar quasi una setmana amb enfrontaments bèl·lics i han mort, hi ha hagut moltes baixes dels dos bàndols, dels kurds i de l'estat islàmic. Per tant, és un territori encara molt inestable per estar.
El futur que se'ls dibuixa a aquestes dones és totalment incert, no, ara mateix?
És complicat. Jo quan vaig començar aquest documental realment em pensava que era una qüestió de temps, no? que a poc a poc els països anirien repatriant. I la veritat és que alguns països ho han fet, però molt lentament, molt més lentament del que m'esperava. Però justament en el cas de les nostres protagonistes, tant la Shamima com la Huda, la Shamima és anglesa i la Huda és americana. Doncs les dues, els seus estats els hi han retirat la nacionalitat. I fa també molt pocs dies, a la Huda, l'americana, el seu cas va arribar al Tribunal Suprem i finalment el Tribunal Suprem va dir no, tu no ets americana, o sigui, ja està, no? El teu passaport està revocat. El que em sembla és com, uau, no? Com, què vol dir ser nacional d'un país si en qualsevol moment et poden decidir que ja no ho ets, no? I deixar-te apàtrida.
I, de fet, per tant, no es preveu que puguin sortir d'aquesta mena de presó, no?
Clar, però aquesta presó no es pot, no es pot mantenir en el temps de forma indefinida, perquè també està en un territori, en un poble, on tampoc no hi fan res allà. Jo suposo que finalment hi haurà algun país que les acollirà. Possiblement algun país com, no sé, pot ser Qatar, pot ser Turquia, no? Algun país que ha tingut una relació diferent amb l'estat islàmic i que no té per què tenir, des de la part de la societat, el rebuig que es pot tenir des d'altres països cap a aquestes dones.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb l'Alba Sotorra, l'autora, la directora del documental El Retorn, la vida després de l'ISIS, un documental que, a més, es podrà veure al Sense Ficció, crec que és el 15 de març, no us el perdeu perquè val molt, molt la pena, tot això enmig d'aquestes nominacions amb el Goya i els Gaudí. Alba, com vas aconseguir aquesta història? Com t'hi vas aconseguir apropar? I després, com et guanyes la confiança d'aquestes dones que realment et fan confessions... La barrera idiomàtica no la tens, perquè tot es parla en anglès, no? Sí, això suposo que t'ajuda.
Sí, i tant, moltíssim. Doncs la veritat és que l'accés en aquests camps és molt limitat i fins ara no hi ha hagut cap equip de rodatge que hagi tingut l'accés que hem tingut nosaltres. I vam tenir el privilegi d'aquest accés tan llarg en el temps perquè en el meu anterior documental, Comandant Arian, vaig estar 3 anys seguint la vida de les combatents kurdes que lluitaven contra l'estat islàmic. Aleshores, aquestes combatents kurdes són les mateixes que estan controlant els camps. I com que ja em coneixien, doncs tenien confiança en nosaltres i ens van deixar doncs, absoluta llibertat per entrar als camps. I d'altra banda, la confiança en les dones va ser una qüestió de temps. Com que teníem el privilegi de poder passar molt de temps al camp, doncs vam, amb el temps ens vam anar guanyant la seva confiança, però també la nostra, perquè al principi nosaltres, o sigui, al principi va ser molt difícil el rodatge perquè nosaltres tampoc confiàvem en elles. Érem un equip format majoritàriament per dones kurdes i les dones, vull dir, realment totes les que estàvem allà havien viscut la violència de l'Estat Islàmic. Jo l'havia viscut amb comandant Arian i les meves companyes simplement perquè són d'allà, no? Llavors hi havia molt de recel per les dues bandes, però amb el temps vam aconseguir, doncs, nosaltres deixar anar els nostres prejudicis i poder crear un espai de seguretat on totes ens sentíem segures, no? Un espai de confiança.
Quant temps hi vas passar?
Doncs el projecte és, en total és, entre les investigacions i ja quan vam començar a gravar, són quasi 2 anys. I, per exemple, les primeres entrevistes no les vam fer fins que no feia ja 1 any que ens coneixíem. 2 anys d'anades i tornades, no instal·lades allà.
O sigui, el camp de detenció, tu no t'hi vas quedar a dormir?
Dormíem al costat del camp, però ens hi passàvem el dia allà i a les nits anàvem a dormir en un poblet al costat del camp.
Després hi ha aquesta figura de les persones, les dones en aquest cas també, kurdes, que gestionen aquest camp, no? I que intenten reintegrar o vetllar per la salut mental d'aquestes presoneres, no?
Sí.
I també hi dones una entitat dins del documental, aquestes figures.
És que la feina de les dones kurdes és realment inspiradora, no? El fet de tenir la valentia, perquè és molt valent quan tu has estat víctima d'un grup tan terrorífic i terrible com l'Estat Islàmic, poder ser capaç de, amb tan poc temps, no? Perquè just acabava d'acabar la guerra, amb totes les ferides que una guerra deix, doncs aquestes dones kurdes que l'han viscut en carn pròpia, la guerra, són ara les primeres que tenen la valentia de d'estirar la mà, de donar la mà a aquestes altres dones, no? I ho fan, justament, ho fan per humanitat, perquè són humanes, però ho fan també perquè tenen uns valors polítics determinats de que creuen que tothom es mereix una segona oportunitat, especialment com a dones, no? Senten que aquestes altres dones han sigut víctimes d'un estat patriarcal i les veuen com a companyes a les que és necessari donar-los una segona oportunitat.
L'Alba Sotorra, en aquest documental, n'havia fet altre, on retratava, ara ens ho explicava més, la primera línia de foc. Aquí, en el retorn, retrates la postguerra, no? Que queda d'un territori després d'una guerra.
Sí, i també crec que l'interessant del documental és aquest, o sigui, la reconciliació, perquè això és un procés molt valent de reconciliació entre un bàndol i l'altre, no? Entre, òbviament, per una banda, el que deix la guerra, amb tot el dolor que deix, totes les històries de dolor i de trauma d'una guerra, però després té aquesta llum i aquesta esperança de que realment després d'aquest mal que ens hem fet mútuament hi ha un espai on puguem retrobar-nos, potser inclús des d'aquest dolor, i des d'allí aixecar-nos i poder tornar-nos a construir des d'un altre lloc.
Hi haurà gent que et dirà que no. Que no les vol perdonar o que, escolta'm, sí, se'n van anar enganyades, però van fer el mal i...
Clar, jo crec que aquesta gent, i ho tinc comprovadíssim, la gent que diu que no al perdó, la gent que odia, la gent que té por, és justament la gent que ha estat més allunyada d'aquesta violència. Perquè quan tu has estat víctima, t'adones que si no vols tornar-ho a ser, que has de buscar una sortida diferent, no? Que has de trencar el cicle de la violència per poder avançar i seguir endavant.
Quan vas en una guerra a l'estranger, clar, tu ets una visitant més, no? d'aquesta violència. Com t'integres en un territori com aquest, on tu estàs treballant, aparentment, no?
Clar, jo tinc una forma de fer documentals que és molt des de la vivència personal i realment abans de filmar o abans de començar a treballar conscientment amb la càmera necessito viure i aprofundir i fer llaços emocionals amb la gent i el territori on filmo. I en aquest cas, doncs, la forma d'integrar-me va ser literalment posant-me un uniforme militar i convivint amb elles al front. I això d'alguna manera va generar un respecte mutu, no? Perquè sempre dic que quan una protagonista, quan estàs filmant, no?, com a documentalista, la protagonista del teu documental ha de confiar molt en tu perquè posa a les teves mans la seva vida, no?, la seva intimitat, la seva imatge... Però en aquest cas era una cosa realment mútua, no? Amb la comandant Arian, jo vaig posar la meva vida a les seves mans perquè la seguia a llocs on realment eren complicats. I crec que així generes confiança mútua. I el mateix amb aquestes dones en el camp, no? Nosaltres vam posar molt de la nostra banda. Jo em vaig presentar a elles, o sigui, elles em coneixen no només darrere de la càmera o com a, no?, l'Alba directora, sinó que coneixen també, em coneixen com a humana, des d'una forma humana, perquè vam compartir molt més que el moment de gravar.
En el cas del conflicte a Síria, especialment també contra la lluita contra l'Estat Islàmic, té nom de dona aquesta lluita, no? Hi han hagut moltes dones protagonistes, no, en aquest conflicte?
Sí, ha estat un conflicte molt especial perquè en la banda kurda, aprofitant el buit de poder que va deixar Bashar al-Assad quan va començar la guerra a Síria, els kurds a la zona del nord-est de Síria, a Rojava, es van aixecar i amb uns ideals molt revolucionaris van transformar la seva societat des de l'ideal que una societat només pot ser justa quan homes i dones viuen de manera igualitària. I també amb la idea de que la dona és la que ha de liderar la revolució perquè ella és la que ha patit les violències i la discriminació i la desigualtat. No? I aleshores, amb aquesta idea, les dones han liderat tots aquests canvis socials i polítics que hi ha hagut al territori i agafant un empoderament real, perquè és un empoderament des de les institucions que tenen el poder, no? A l'exèrcit, a la política i també en l'àmbit social.
Com va ser la teva tornada a casa després de cobrir un conflicte com aquest? Ho dic perquè tu sí que vas poder tornar a casa, no?
Sí, sí. Doncs hi ha molts moments de òbviament tens sentiments de culpa, no? En una de les fases de rodatge del retorn, que ja semblava que la guerra estava acabada, no? I que ja no és... Vull dir, a més, ja m'hi havia acostumat, ja portava des del 2015 cobrint aquell territori. Doncs estàvem rodant amb la protagonista kurda en el seu poble i ja hi havia l'amenaça feia dies de que Turquia entraria, no? Perquè l'estat turc... per l'estat turc és una amenaça que el poble kurd hagi creat un espai, un territori autònom de facto en aquella regió. Llavors estan constantment pressionant-los. I es va fer imminent una ofensiva turca en aquell territori. Aleshores nosaltres estàvem rodant amb les Sevinas, jo venia amb dues persones de Barcelona que tenien una mica l'atenció d'ostres, potser hauríem de marxar, i els deia tranquils, estem a 4 hores de la frontera, quan això comenci marxarem. I mentre érem allà va començar. Llavors nosaltres vam dir, no, ens n'haurem d'anar, i el nostre equip, la part kurda de l'equip de rodatge, no només no van marxar, sinó que es van posar un uniforme. Jo ja estava una mica acostumada, però pels meus les dues companyes que venien de Barcelona va ser molt, molt impactant veure com els que havien estat els nostres companys de feina es posaven un uniforme i es quedaven a defensar un poble vers un exèrcit de, bueno, totalment, vull dir que era molt més fort que ells, no? I recordo aquella sensació de quan marxes i ells es queden, doncs, d'un profund sentiment de culpa, no? d'una sensació de tristesa molt gran.
I mantens contacte amb tota aquesta gent?
Sí, i tant. Sí, sí.
Amb les dones del...
Sí, amb les dones que estan al camp de detenció i amb les Sevinas i totes les amigues i amics kurds.
Com estan?
Bueno, elles estan... Les dones que segueixen al camp de detenció estan desesperades, estan molt cansades i... Bueno, aquesta sensació de no saber què passa, o sigui, no saber fins quan estaran allà és molt esgotadora, sobretot de cares als fills. Una d'elles va intentar enviar els fills sense ella, a més va ser, com que realment se'n va fer la idea i va estar fent-se la idea de que viuria sense els seus, crec que són 1, 2, 3, 4 fills, un d'ells molt petit, i vaig inclús intentar lidiar amb això, o sigui, ajudar-la enviant... parlant amb el seu advocat i parlant, inclús proposant-me, oferint-me a anar allà a recollir-los si era necessari. Finalment no ho va aconseguir, legalment no ho va aconseguir. Crec que és millor perquè els fills no s'han de separar de les mares. I la Sevinas està bé, la Sevinas ara mateix està viatjant per Europa, per feina, i... Però bueno...
És la dona kurda que...
Sí, la Sevinas és la dona kurda, sí.
Que s'encarrega també de cuidar, sí, i de donar, sí, suport també, sí, a totes aquestes dones. El retorn, la vida d'Alicis, la vida després d'Alicis, el documental de l'Alba Sotorra que parla de dones i que tu dediques a la teva mare, eh?
Sí, i tant. A la meva mare que m'ha ensenyat a escoltar sense jutjar.
I ara els Goya i els Gaudí, no? Hauràs d'anar a Catifa Vermella i tot això.
Sí, sí, sí. Home, és un moment bonic perquè ens retrobarem amb l'equip de rodatge i, bueno, és un moment per això, per celebrar la feina feta i per donar visibilitat a les històries que explica el documental.
Sí, però més enllà de la visibilitat, suposo que vols que recull el premi, no?
Home, i tant. Sempre volem recollir el premi, sí, sí. El que passa que el fet de la nominació ja és un premi en si mateix.
Hi ha nivell, hi ha nivell. Sí. 15 de març, no vull dir malament, 15 de març, TV3, el Sense Ficció, aquest documental de l'Alba Sotorra. Avui ens ha visitat el suplement. Moltes gràcies, Alba. I gràcies, suposo que algun altre projecte al cap, més enllà d'això, ja o no? Està
sí,
rodant?
Sí,
està
tant,
rodant, ja?
Estic acabant una altra pel·lícula.
Es pot explicar o no?
Sí, i tant. Ah. I a més, justament és una pel·lícula que no té res a veure amb les pel·lícules que he fet fins ara, és quasi un punt i a part, és una pel·lícula molt diferent. És una pel·lícula que he rodat a Barcelona amb dones que m'estimo molt. La protagonista és una molt bona amiga meva que es diu Francesca Llopis, és una artista visual, i és una pel·lícula que tracta de l'amor en totes les seves
carai,
dimensions.
Feina, doncs. Gràcies, Alba.
Gràcies.
Fem una pausa, arriba el comunista al suplement de seguida. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.